Popa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Popa.
Facial és una tecnologia que cada vegada serà més present a les nostres vides. Gràcies a la intel·ligència artificial, un algoritme és capaç de contrastar uns trets facials amb una base de dades per tal d'identificar una persona. Tal i com diu aquesta cançó de Grace Jones, aquesta cara ja l'he vista abans. I've seen that face before, del 1981, Grace Jones. Us imagineu, però, mira, anem més enllà, una aplicació que poguessis posar la foto d'una persona i en digués directament qui és, a l'estil del Shazam amb la música, que posessis una cançó, et diu el títol, però, clar, amb cares de persones. Tothom un moment o altre ha pensat, hauria d'haver-hi un Shazam de cares, no? Veus algú pel carrer i dius, em sona posar-li al mòbil i que et digui qui és. Bé, doncs això ja existeix. La intel·ligència artificial ho ha fet possible gràcies al reconeixement facial i als Estats Units ja ha aparegut una aplicació que es diu Clearview, que emmagatzema més de 3.000 milions d'imatges i localitza, identifica les fotos que se li introdueixen. Àlex Hinojo, hola.
Hola, bon dia.
Àlex Hinojo, viquipedista, activista digital i fundador del projecte Drets Digitals. A Twitter, @AlexHinojo. Expert Pop-up.
Bé, Àlex, primer de tot, expliquem una mica què és el reconeixement facial. En què consisteix? Com ho definiries?
El reconeixement facial és una tècnica o una tecnologia que el que fa és analitzar una imatge, trobar-li com una certa profunditat i mirar quins trets són característics de cada cara, de dir, mira, entre els dos ulls hi han com 2 centímetres, les celles les té arquejades, la boca la té així. Llavors, amb això fan un patró de profunditat, com si fos una malla, una mallata així, i llavors cada persona té com si fos una empremta digital, una cara que és única, i és molt fàcil aplicar aquesta tecnologia a identificar una cara amb una persona.
Bé, i què és Clearview? Seria, com dèiem, una mena de Shazam, però amb fotografies de persones?
Sí, ho has explicat molt bé. És una empresa que es va fundar a Manhattan el 2017, i el que fa és un programari que tu penges una fotografia i et diu de qui és. Et diu tot, o et presenta candidats, certs candidats. En el fons és una tecnologia que ja està en ús, que ja la fem servir a diari, també.
A la seva web es defineixen com una nova eina d'investigació que fan servir els organismes encarregats de fer complir la llei per identificar els autors i les víctimes de delictes. Això que estem dient nosaltres amb tota normalitat ha esclatat com una bomba entre els especialistes, entre els governs. És a dir, que això que estem parlant com una anècdota, realment fa molts dies que la gent que seguiu els temes tecnològics esteu molt pendents. Perquè, de fet, els mitjans parlem de Clearview arran d'un reportatge del New York Times. Un dels seus redactors, el Kashmir Hill, va iniciar una investigació sobre l'empresa que havia creat i desenvolupat l'aplicació. Bé, va descobrir que era una empresa petita, i això, que tenia un testaferro al capdavant, que no es publicitava i que no responia a les seves demandes d'informació. Per què ens hem posat tant les mans al cap pel que ha fet aquesta empresa?
Perquè de cop i volta hi ha hagut diversos departaments de policia, entre els quals el de Nova York o Londres, que han confirmat que fan servir aquesta empresa o tecnologies molt similars. Llavors això ha fet saltar l'alarma, dir, hosti, la policia està mirant pel carrer amb unes càmeres qui va i pot identificar qui és i ho fa al moment, i això què implica a nivell de seguretat, de privacitat, de riscos, de llibertats.
Clar, és que de fet aquesta aplicació, carregues a l'aplicació la foto d'una persona i pots veure, o sigui, enllaços que et porten als llocs on es van publicar aquestes fotos, no? És a dir, tot el lloc on és, no? Com funciona?
Correcte. El que fa és, Clearview l'únic que fa és buscar a Google milions i milions i milions i milions d'imatges. Imagina't que hi ha un robot, un scraper, que és el que escombra, que escombra tot Facebook, que escombra tot Twitter, que escombra Instagram, que escombra... Llavors li aplica aquest programari, aquest algoritme de reconeixement facial i troba patrons. Mira, tots aquests resulta que són la mateixa persona o s'hi assemblen. Llavors, això és una tecnologia que va creixent. Llavors, jo pujo un fitxer i llavors el sistema em dona les fotos de persones que s'hi semblen, i a partir d'aquí jo puc tirar el fil, perquè si aquesta foto l'ha penjat al compte de perfil tal, ja el tinc fitxat. I si aquest l'ha penjat al compte d'Instagram tal, ja el tinc fitxat. Clar. I és això el que fa. És fa amb una velocitat molt ràpida.
Clar, i a més és això, és posar una foto, filtrar-ho a través d'aquesta pàgina, i clar, et dona tota mena d'informació personal, no? Quins són els seus amics, o sigui, et pot fer com una fitxa d'informació personal, no?
Clar, però és que és una tecnologia que no és tan estranya, ja l'estem fent servir. Tenim el Google Lens o el Pinterest, tenen tecnologies de reconeixement, que tu pots fer búsqueda per imatge. Assenyales amb el mòbil i diu, mira, això són aquestes bambes que estan de venda amb aquesta botiga. És una tecnologia que ja la tenim aquí. L'únic que... quan s'aplica a les nostres cares i a les nostres persones, genera... Bueno, s'ha de regular.
I com han aconseguit crear un web amb 3.000 milions de fotografies i vídeos?
Jo això no m'ho acabo de creure.
No?
En el sentit de,
això s'ha publicat, no? Per això.
Hem de mirar, de dir... Sempre hi ha, amb això d'internet, hi ha moltes coses que es diuen el category killer. De dir, jo vull ser el Facebook de... Jo vull ser el... Que està clar que la tecnologia de reconeixement facial o reconeixement facial en directe, que és la novetat aquí, és una cosa que ha vingut per quedar-se, sí? Llavors, qui és qui es queda? Qui és el WhatsApp? Qui és l'empresa? Llavors, això no se sap ben bé si aquesta empresa és tan gran com diuen que és i ha aconseguit escombrar i fer aquest reconeixement tan directe com diuen que es fa.
Clar, i també hi ha especulacions sobre si darrere hi ha també un inversor molt pròxim a Donald Trump i que està implicat en companyies com Facebook, no? També s'ha publicat coses així, no? Qui hi ha darrere d'aquesta empresa?
Darrere hi ha dos persones, o dues persones, que un és Juan Tontan, que és un programador que havia sigut conegut per fer alguns petits virus, i havia fet una aplicació que va ser famosa fa uns anys, quan el Trump va arribar a la presidència, que agafaves una foto i et posava el cabell del Trump allà fent tonteries, i llavors era aquelles primeres coses de reconeixement facial que ara són un filtre d'Instagram o de Snapchat, però llavors era divertit i es va començar a fer diners, i amb això ell, que és d'Austràlia,
posant el cap de Trump, allò típic, posa't el cap de Trump, sí, aquesta parida va fer diners.
Bueno, va començar a aplicar sistemes de reconeixement de patrons facial, i va començar a aprendre això. Llavors se'n va anar als Estats Units i va començar a trobar-se amb una institució que és el Manhattan Institute, que diguéssim que és un think tank, que seria com un institut de current affairs, que diuen els americans, i en aquell institut hi ha vinculada tota la dreta liberal estatunidenca, entre els quals hi ha personatges com el Peter Thiel, que és i d'altres vinculats a Giuliani o directament a Trump. És tota aquesta gent que ha fet molts diners amb les tecnològiques i que estan molt a prop de l'extremisme blanc aquest, sí, que tant es parla últimament.
Mm. Clar, el tema del reconeixement facial, avui hem parlat d'aquest detall perquè és veritat que dic que ha revolucionat i ha anat molt enllà, perquè tot plegat s'estan plantejant moltes coses respecte a això. Clar, quan vam parlar també del 10 Years Challenge o de totes aquestes coses que es van servir les imatges, deien això és que estan fent un banc de fotos, no? Hem d'estar preocupats, Àlex, segons el teu punt de vista?
Sí, ara, sí. Preocupats sí, una mica, però sí que hem d'estar preocupats.
Però anem cap aquí, no? Anem a fer servir el reconeixement facial per desbloquejar mòbils...
És un nou estàndard que s'establirà i, com a tal, el que necessitem és que l'administració el reguli. Per dir alguna cosa, fa molts anys, jo me'n recordo quan van començar a posar càmeres de seguretat al carrer, la gent, hòstia, ara sabran a quina hora ens al bar i quina... És un debat que va haver-hi, ens el vam passar molt ràpidament. Ara anem a qualsevol bar i veus que al bar hi ha una càmera de seguretat que t'està mirant quan al principi deies ui, i t'hi acostumes. És com el Gran Hermano, que el primer dia estaven nerviosos però després ja la gent ni se n'adona de la càmera. Amb això és exactament igual. És una tecnologia que ha vingut per quedar-s'hi, que la farem servir. El que sí que es demana és que el regulador, l'administració en aquest cas, o la Unió Europea, en el nostre, reguli quins usos es poden fer per evitar abusos, perquè, òbviament, la tecnologia té una potencialitat d'abús important.
Clar, i el tema del reconeixement facial sí que han començat a sorgir gent que s'amaga, no? Per exemple, recordo les protestes de Hong Kong, no? Que molts anaven amb carota, per exemple.
Clar,
no?
És que t'ho imagina't ara. Hi ha una cosa que és... que tu pots agafar aquesta informació, pots agafar qualsevol vídeo que tinguis de footage, de dir, mira, agafo les manis de quan van tallar la Jonquera i passo una tecnologia de reconeixement facial a veure qui em surt. Tinc les dades de les antenes, del 3G, de tots els mòbils que hi havia allà, passo una mica de reconeixement facial i potser si n'hi havia 2.000, potser en tenc 400, que sí que els puc treure, i a partir d'allà a Fiscalia, que ja estem veient. Això es pot fer ara, tecnològicament es pot fer.
Bé, potser molts dels que els han convocat a judici potser també anava per aquí, no?
No sabem què hi ha. Aquí és on hi ha el que s'ha aixecat una mica la preocupació amb aquesta empresa en qüestió, amb aquesta aplicació, per dir, pot la policia fer això? Clar, i llavors et presenten casos molt llaminers, de dir, s'ha perdut un nen. Imagina que es perd un nen a Barcelona, que és el teu fill o la teva filla. Hosti, que amb quatre càmeres de reconeixement facial la poden trobar en directe. I llavors, o imagina't que hi ha pornografia infantil. Clar, tu, quan troben abusadors que troben un disc doble de fotografies, no saben de quins nens són. Si l'apliquen reconeixement facial, podria saber qui són els pares,
noms,
buscar...
Noms, pares
llavors,
i
a partir d'aquí, solucionar molts casos o molts... O sigui,
clar, pot anar bé, però s'ha de posar una mica d'ordre.
Tota tecnologia és neutra, passa que depèn de com la tecnologia és política, depèn de com la fa servir.
Clar, has vist que ara has anat llançant unes idees que necessitem un advocat a les nostres vides, no?
Correcte.
Víctor Rosselló, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Clar, tenim aquí molts dubtes amb això, no? Perquè, per exemple, primer, un cop compartim a la xarxa una foto o vídeo, el pot agafar qualsevol?
Bé, si tu llegeixes les polítiques de privacitat d'ús de les majories xarxes socials, et diuen expressament que no. De fet, Facebook, amb aquesta tecnologia que estava comentant l'Àlex, va fer un statement, és a dir, va fer una declaració dient que estava absolutament prohibit i que aplicarien mesures perquè això no tornés a passar, no? Per tant, a nivell legal no es podria fer, la veritat és que la tècnica ho permet tot, no? I, per tant, quan tu fas publicar una fotografia, tècnicament és tot possible, no? Per tant, una cosa és el que diuen les condicions i l'altra és el que pot passar a la pràctica, no?
Això que fa el Clearview és legal?
No, en absolut, perquè primer està tractant dades perquè les està recollint de les xarxes socials sense ni informar les persones ni, evidentment, demanar cap mena de consentiment, i ja a partir d'aquí tota la resta decau, diguéssim, no? Perquè són com les dues normes bàsiques de tractament de dades, informar i en alguns casos demanar el consentiment.
Però dius, no és legal, tu suposo que estàs mirant Europa, però, per exemple, fins ara s'ha aplicat ja als Estats Units, han comprat l'aplicació 600 agències
sí,
i cossos de seguretat dels Estats Units com l'FBI o el Departament de Seguretat Nacional,
sí,
no?
El que passa que si amb el reglament de l'any 18, del 2018, el que també és veritat és que quan una tecnologia o empresa es dirigeix als ciutadans europeus ha d'aplicar el reglament europeu i, per tant, aquesta tecnologia a Europa no podria ser mai autoritzada ni que sigui legal, per tant, no? És a dir, que una cosa és el que puguin fer Estats Units en base a les seves normes, però si aquesta normativa cau, aquesta aplicació cau aquí, i per tant es pretén utilitzar amb ciutadans d'aquí, s'haurien de complir una sèrie de requisits que evidentment no existeixen.
Clar, de fet, a Clearview, la Unió Europea està pensant implantar una moratòria i prohibir durant 5 anys el reconeixement facial en espais públics per poder legislar correctament sobre el tema arran de l'esclat d'aquesta aplicació. Tu què en penses?
A veure, no només està passant aquí, hi ha molts estats d'Estats Units que també estan creant moratòries en aquest sentit. Al final, si te'n vas a la normativa europea, el que diu és que les dades del reconeixement facial, les dades que es recullen són dades biomètriques, que es consideren dades sensibles perquè són identificadors únics, i per tant el que s'ha de valorar és si es pot arribar a la mateixa finalitat, és a dir, el control, seguretat, el que sigui, amb una mesura menys intrusiva. I, per tant, aquest control s'ha de fer sempre. No es pot aplicar el reconeixement facial perquè és fàcil i perquè és infal·lible, sinó que s'ha de fer com una sèrie de controls previs per veure si es pot arribar a la mateixa finalitat amb alguna tecnologia menys intrusiva, i amb això estan treballant, diguéssim.
Clar, el tema, no sé si tens preguntes també, Àlex, tu mateixa, però el tema de les càmeres als carrers, Londres, per exemple, Scotland Yard va anunciar divendres de la setmana passada que posaria en marxa el sistema de reconeixement facial per identificar delinqüents als carrers de la ciutat. Deu ser que com el que Brexit va endavant, ells van ja per lliure o què? No ho sé, passen d'Europa.
Aquí també hi ha un altre tema, Mariola, que és el tema dels falsos positius. Està més que reconegut que aquesta tecnologia no és infal·lible i que en molts casos, com que aquesta informació es creua en bases de dades de delinqüents, per entendre'ns, moltes vegades s'identifica com un delinqüent una persona que no ho és. I, per tant, tot això s'ha de treballar molt bé. Imagina't que no et deixen accedir a un vol, per exemple, perquè consideren que en base a una sèrie de paràmetres ets una persona que tu no ets.
Clar. Això ha passat, no, Àlex, això, o sigui, clar, i bessons i coses així, no
sí,
sé.
Sí, clar, i sobretot els biaixos de les bases de dades. Per exemple, als Estats Units ha passat molt que amb aquest tipus de sistemes de reconeixement facial hi havia un biaix cap a la criminalitat de la comunitat afroamericana.
Clar.
I, clar, aquí tens... hi ha tota una sèrie de termes a tenir en compte.
El tema de discriminació racial és bàsic, no? Per tant, fins que això no estigui molt afinat i, com dic, no es demostri que no hi ha una tecnologia menys intrusiva, Europa té un camí difícil.
Clar, és que ara estava intentant pensar, no sé amb qui vam parlar, però ens deia que, per exemple, si posaves a Barcelona una càmera a l'entrada, o no, posaves un cartell a l'entrada de la ciutat dient hi ha càmeres públiques a la ciutat, amb això, si tu anuncies, pots posar càmeres públiques que gravin. Sí. És així? És que ara ho recordo.
I a l'entrada de l'autopista hi ha un cartell que t'ho diu ara.
Diuen, si no hi ha el cartell, no es poden posar, però si s'anuncia que hi ha, ho pots posar al principi de la ciutat i pot haver-hi càmeres públiques per tota la ciutat. Això és així, advocat?
No és tan senzill. A veure, quan es grava via pública, com seria el cas que m'estàs dient, s'ha de seguir un procediment administratiu i és la delegació del govern el que ha de donar aquesta autorització. Per tant, i això només ho podrien fer forces i cossos de seguretat de l'Estat o de la Generalitat. Per tant, gravar en via pública no és tan senzill, és a dir, requereix un procediment administratiu que s'han de controlar una sèrie de coses. Mm. Per tant, no és tan senzill.
La Sílvia, crec que algú preguntava alguna cosa per xarxes?
Sí, sí, el Marc Serra preguntava en què queden, en aquest cas, doncs, les lleis de protecció d'imatge.
Sí, bé, al final el tema de la protecció de la imatge, és veritat que tu tens el dret a que la teva imatge no sigui utilitzada, però també és cert que si estàs caminant per via pública i com dic, les càmeres o les imatges es graven seguint aquests protocols que us he comentat de l'autorització, decauria, no? Perquè es considera que en aquest cas doncs, hi ha prima la seguretat o el que s'hagi justificat per demanar aquesta autorització.
I Víctor, parlant molt dels Estats Units i hem parlat d'Europa, però la Xina, que està a l'altre extrem, què passa allà, Víctor?
Va, la Xina tenen, per exemple, una càmera per cada 7 habitants, és a dir, que pràcticament estan un a un, no? Bé, la Xina és el cas.
Una càmera per 7 habitants. Però... Digues, Àlex.
Hi havia el reportatge que va fer la televisió australiana al respecte, que entrevistava diversos xinos, òbviament, a favor d'aquesta tecnologia, explicaven que, en el fons, ells ja sabien que el règim els hi havia estat espiant històricament i que ara només era una situació de regularització i que no ho trobaven malament, com un sistema de transparència social. I és tot un tema, és una altra cultura, però sembla ser que d'alguna manera aniríem cap allà. Jo m'agradaria això relacionar-ho amb quan aquí vam començar a posar les primeres càmeres o quan aquí vam començar a tenir els primers mòbils, de dir, hosti, de cop i volta et miraran. I tot això jo crec que s'assumirà molt tranquil·lament. Ahir justament l'Albert Cuesta en aquesta taula explicava que la gent prefereix pagar amb la cara a pagar amb el PIN.
Totalment.
Perquè és molt més fàcil, perquè ens facilita la vida. I llavors jo demano al regulador que regulin, però que això no es pot frenar.
Clar, quan et compres un mòbil a la Xina has d'introduir les teves dades biomètriques, aquestes dades passen a un registre central i es combinen amb altres dades de navegació que, afegit als milers de càmeres que hi ha als carrers, mantenir l'anonimat a la Xina és pràcticament impossible.
I aquí.
Sí,
i aquí.
És així, al final... Bé, la Xina, com diu l'Àlex, és una cultura completament diferent, però a mi també m'agradaria marcar una diferència entre les càmeres i el reconeixement facial, no? Perquè les càmeres, al final, poden saber que ha passat certa persona per un lloc, però a través del reconeixement pot saber qui és aquella persona. I aquí, per mi, és una diferència important, no? És a dir, ja no només el fet d'aquest gravin, en què, bueno, de forma més o menys complicada es pot saber qui ets, però a través del reconeixement facial és que ho saben. Llavors, aquest és una miqueta, per mi, la diferència important, no?
Ha quedat clar, no? Bé, està tot una mica així obert, per això. Tampoc és claríssim i encara han d'anar evolucionant les lleis, no suposo?
Sí, a veure, en aquest sentit ja et dic que això per a mi marca un abans i un després en temes de privacitat, perquè, com dic, el reconeixement facial és únic, és individual de cada persona i és, bueno, tenir aquesta sensació de que, doncs, estiguis on estiguis, poden saber on estàs i què és el que estàs fent, no? Que és veritat que a través del mòbil també ho poden saber, però per mi fa una diferència important, no?, en aquest sentit, que és el fet simplement que estiguis caminant pel carrer
i desapareguis.
Ja,
bé, escolta, re per acabar, Àlex, deies això, que al Brasil hi ha una empresa d'intel·ligència artificial que ha creat un sistema de reconeixement facial especial per a les esglésies cristianes del país. Això és fort, això ho hem vist, fortíssim.
Bueno,
que permetria controlar l'assistència dels fidels als oficis i, més important encara, quines són les seves reaccions emocionals.
Clar, correcte. I...
És fort, això. És Black Mirror, això.
És que això es pot aplicar també a les empreses, es pot aplicar a qualsevol comunitat, en el sentit de dir, si tu tens una imatge, tu imagines que graves al Congreso de los Diputados, amb aquell vídeo del footage, tu pots mirar quin percentatge de congressistes estan contents, quins s'estan dormint, quins se semblen atents. Clar, és que aquí donen tota una informació pública que pot ser molt interessant. O quan tu entres a una botiga, entres a un Zara o qualsevol comerç d'aquest d'una multinacional i via les càmeres que tenen, després això ho envien a una empresa de reconeixement facial i saben qui ets i com has voltat per la botiga.
És el moment, deien Big Data, reconeixement facial, xarxes...
L'Enric García pregunta, és cert que maquillant-se adequadament no se't pot reconèixer en algun tipus de disfressa o...
Hi ha tutorials d'això, eh?
Hi ha tot de tipus de tutorials, però tampoc anirem ara en plan pallasso de dit pel carrer per llavors...
La gent intentant canviar la cara. Víctor Rosselló, dret en texans, que sabeu que és des dels advocats que s'explica bé. Víctor, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Però espera't un moment, que ara que us tinc els dos així supercracs, és que avui la nostra consulta de dos quarts té bastanta tela i crec que també necessitaré una mica d'opinió sobre dret en texans. Avui us estem preguntant, has posat algun cop un text irònic al concepte de les transferències bancàries o fent un bízum?
Jo no m'he atrevit.
No, és que tu, Àlex, ho has fet?
Jo no tinc bízum.
Però, per exemple, una transferència, en lloc del concepte que te l'envies a tu i poses una frase així...
Trolejada, sí.
Trolejada, no?
Sí.
Quina has fet usat?
Pagaments estranys, sí, com el...
Pagaments estranys. No, és que, clar, ara riem, però això no fa riure. Últimament hem conegut algun cas, es va fer viral el de l'usuari de Twitter, Rulix, que el 29 de gener piulava. M'ha trucat el meu banc per demanar-me explicacions sobre un concepte que vaig posar en un bízum ahir. Ha, 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 ha. El concepte era armes per a la lluita santa a Síria. O sigui, en blanc, va trucar al banc dient, escolta, això què és? Com a advocat, es pot posar qualsevol concepte en una transferència?
Jo, a veure, entenc que hi haurà unes condicions que tu acceptes quan entres en una banca online i potser fan menció això, o si no, també ho faran, no? O sigui, a mi em fa pensar a vegades quan vas als Estats Units i et pregunten el motiu de la visita i es diu, no? No sé si és veritat, que algú va posar matar el president, no? I el van detenir, no? Perquè als Estats Units el tema de dir la veritat és quasi més important que...
Clar, però no hi ha una llei genèrica, sinó que depèn de cada banc a la seva lletra petita,
sí,
diríem, no?
Que sí, a veure, clar, hi ha certes expressions que per principi doncs, igual no pots utilitzar, no? O
sigui... No sé, fa riure perquè tenim unes respostes a la xarxa, la gent posa coses molt surrealistes, eh? Bé, mira, això és una consulta dels quarts que dediquem als nostres companys d'Estat de Gràcia, que ens la van inspirar, perquè i realment ha tingut molt d'èxit. Bé, gràcies, Víctor Rosselló, una abraçada.
A vosaltres, merci.
I també a Àlex Hinojo, una abraçada.
A vosaltres.
Envia'm diners. Va, envia'm diners.
Ara mateix.